Bona tarda. Molt bona tarda. Iniciem la sessió d'avui, com sempre, si us plau, mòbils, controleu-los. I passem al torn d'informacions. Aquesta setmana serà la darrera que podeu gaudir del taller de música que fa la Laia Torres Badosa. Aquest divendres a les 10 a la sala d'actes de la biblioteca serà l'última sessió i encara que no hàgiu anat a cap, aquesta última serà com un resum de totes. Per tant, si teniu interès, doncs podeu incorporar-vos-hi. I el preu és de 5 euros per sessió pels socis i 7 euros pels no socis. Us ho recomanem perquè les persones que hi han participat els hi han agradat molt. Finalment, en quant a informació, dir-vos que està previst que el dia 25 de maig, o sigui aquest dijous, hi hagi fortes pluges a la zona de l'Empordà, els aiguamolls, i per tant hem suspès la sortida i la farem l'altre dilluns, dia 1 de juny. Dijous, dia 1 de juny, sí. Farem el mateix que havíem fet, que és doncs, les aiguamolls de l'Empordà, Vampé d'Alzina i la Castelló d'Empúries, i visita la població de Castelló d'Empúries. Això ho han fet doncs, a iniciativa del Pere Alzina, que ens ha dit doncs, que les previsions meteorològiques són dolents, són de fortes pluges per aquesta zona. Per tant, després de la sortida, si us plau, ens confirmeu qui segueix venint i qui doncs, no podrà venir. I ara anem per la conferència d'avui amb la Carme Peiró, que és periodista. És especialitzada en internet i les tecnologies de la informació i la comunicació i el periodisme de dades. És conferenciant en seminaris i debats relacionats amb l'ètica i la intel·ligència artificial, dades obertes, transparència de la informació pública, transformació i comunicació digital. Va ser directora de Nació Digital durant els anys 2015-2018. Ha treballat i ha ocupat càrrecs de responsabilitat en mitjans com Catalunya Ràdio, La Vanguardia Digital, el 324, entre d'altres. Va ser la presidenta del grup de periodistes digitals l'any 99-2001. I com a docent ha impartit cursos al Col·legi de Periodistes de Catalunya, al Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya i a facultats de periodisme en diverses universitats. Així mateix, és directora de la Fundació Visualització per la Transparència, que promou l'ús de les dades obertes. També és membre del Consell Assessor de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya. L'any 2020 va obtenir el Premi Bones Pràctiques en Comunicació No Sexista, que otorga l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya per una informació sobre violències masclistes. Avui la Carme Peiró ens parlarà d'un tema molt actualitat, que és l'ètica de la intel·ligència artificial. Moltes gràcies.
Per aquest currículum, hi havia coses que ja ni les recordava. Bona tarda a tothom. He de dir que estic molt impressionada per la sala. Us he fet una foto. Sí, sí. Clar, en lloc tinc tanta audiència i això em deixa una mica com a veure no? Quina responsabilitat. Bé, jo vull començar amb una pregunta per a tots vosaltres, totes vosaltres. Si jo us dic intel·ligència artificial, el primer que us ve al cap, no vull una teoria tècnica, no vull una definició, vull una paraula. Dic intel·ligència artificial. Robòtica, un moment. Això és per mi. No us amoïneu que no, si no ho veieu. És per mi, per recordar-ho. ¿Vale? Per qui heu dit? Robòtica. Vinga. Què més? Futur. Molt bé. Llenguatge. Mira, qui ha dit atur? Qui ha dit atur? Se'm sent veu o massa estrident? Sí? Atur has dit, no? Per allà. Ho posaré en vermell, atur, eh? Que vingui d'aquest col·lectiu la paraula atur és important. Què més? Un moment, un moment. Mentides. Això també va en vermell. Què més? Un moment, un moment. Estafes. Bogeria, no? He sentit per allà? Vinga, bogeria. Què més? Ajà, això va en blau, eh? Progrés. Vinga. Què més? Eh? Soledat. Molt bé. Què, en vermell o en blau? Tinc el negre, també. En negre, un moment. Soledat. Solitud, no? Què més? Por. En negre, no? Por. Alguna cosa més que ens hagin deixat? Uau, aquesta és ben forta. No sé si posar-la en vermell o en negre. Eh? Una mescla, no? Deshumanització. No, és que això està molt bé, eh? Perquè després diuen, Carme, és que tu vas i fiques allà, vinga, i la gent es desmoralitza. No, perdona, la gent m'ho va dir al principi que jo comencés la xerrada, eh? Deshumanització. Us he donat una pista, eh? De què va. Alguna cosa més que haguem d'apuntar aquí de moment? Eh? Saber. Això va en blau, no? Això va en blau. Saber. Toma. Molt bé. Eh? Perill. En vermell, eh? Bueno. Control. Un moment. Que no dono l'abast. Desafiament, quin color? Blau. Desafiament. Manipulació. No, segur que no voleu fer la xerrada vosaltres. Jo m'assec aquí perquè sabeu un ou de tot això. Bueno, manipulació i control podríem... Sí, ok, ja tenim. Sinònims. Ok, anem a aturar, eh? Un moment, perquè teniu... Per cert, no em vull oblidar de saludar a la gent que diuen que m'estan seguint des d'una sala que hi ha aquí baix. Si m'esteu veient per una pantalla, no us escolto si dieu paraules, però segur que també estan aquí en aquesta pissarra. Molt bé, fantàstic, eh? Impressionant. Som-hi. Sí que llums, Jaume, si pots. Això com ho tenim aquí, vale? Perfecte. Doncs què us explico de la intel·ligència artificial que vosaltres no sabeu ja, no? La tenim a tot arreu. Jo dic que és com una capa invisible que està en les nostres vides professionals i personals més que mai, però no ens n'adonem de que existeix aquesta tecnologia. Per exemple, quan demanem un taxi per anar d'un lloc a un altre de la ciutat, quan hi ha intel·ligència artificial, quan, per exemple, comprem un producte online i ens recomanen ràpidament un altre, o veiem una sèrie en aquestes plataformes que tenim de sèries i ens recomanen un altre, que mira, ens agrada i ens enganxa, no? Quan anem a demanar un crèdit al banc, o quan ens donen hora per aquella operació quirúrgica després de mesos d'espera, al darrere hi ha algoritmes que decideixen les millors opcions. La intel·ligència artificial s'ha demostrat que es fa la vida més fàcil, per tant, seria poc intel·ligent no fer-ne ús d'ella. No? Clar, aquí una explicació molt ràpida. Múltiples aplicacions, aquí com us deia, es fa la vida més fàcil, però també ens estan impactant en les nostres vides i ens estan influenciant en el nostre caràcter, en les nostres decisions més quotidianes o més professionals. Es pot dir que la intel·ligència artificial és una part de la informàtica d'una manera molt simple i planera. No vull dir, si hi ha algun tècnic enginyer a la sala que em perdoni, però per a un públic generalitzat i per mi que soc periodista i necessito entendre les coses molt simples, diríem que la intel·ligència artificial és una part de la informàtica que intenta que les màquines puguin funcionar i reaccionar com els humans. Això vol dir que puguin raonar, que puguin aprendre i que puguin actuar de manera intel·ligent. I això no és tan fàcil, d'acord? Els algoritmes més sofisticats fan servir el que es coneix com aprenentatge automàtic, no? Que és aquest machine learning, aquesta part de la intel·ligència artificial que ja s'ha demostrat molt útil, sobretot en la gestió de grans volums de dades i en àmbits de gestió d'indústries, s'està fent servir moltíssim. Hi ha una altra part de la intel·ligència artificial dins d'aquest aprenentatge automàtic o machine learning, conegut com el deep learning o aprenentatge profund, que és aquell en el que s'intenta emular el funcionament del cervell humà de manera tecnològica o de manera tècnica. Així, molt ràpidament explicat, d'acord? Un altre punt. La intel·ligència artificial no és res nou. Existeix des de fa més de 50 anys. Però què passa en aquest moment? Passen dues coses. Una, que tenim un volum de dades enorme, ingent, que el produïm constantment cadascuna de nosaltres i cadascú de nosaltres amb els nostres aparells mòbils, però també a les ciutats. Hi ha tot un desplegament de sensors que agafen constantment dades i un munt d'aparells que abans no agafaven dades i ara sí les recullen i aquestes dades s'analitzen. Aquest és un factor del per què ara la intel·ligència artificial se sent cada cop més. I el segon factor és que fins ara, fins fa uns anys, no havíem tingut el volum de computació o la capacitat de computació necessària per processar tantíssima dada. Aquests dos factors junts fan que veiem un munt d'aplicacions a tot arreu. En els darrers anys, empreses i governs de tot el món han començat a desplegar serveis per millorar, per ser més eficients, per estalviar costos, per estalviar llocs de treball, per estalviar temps, d'acord? Perquè la intel·ligència artificial s'ha demostrat molt útil i necessària. També, cada cop més, hi ha més serveis adreçats a les persones, d'acord? Perquè també s'ha demostrat que, per exemple, un ajuntament que ha de gestionar un munt de peticions d'ajuts socials per famílies, les famílies més necessitades, doncs no és el mateix que personal de l'Ajuntament es passi i revisi petició a petició a petició i potser aquell ajut arriba 3 anys més tard a aquella família quan la necessita avui, que una màquina amb uns criteris, amb uns paràmetres, comenci a mirar peticions i digui, doncs, de les 500 rebudes, de les 50.000 rebudes, aquestes 10, aquestes 100 són urgents, no? Llavors, és aquest el procés per què serveix. Què més tinc per aquí? La intel·ligència artificial, això ara és un resum. Per tant, potencia que les màquines funcionin i reaccionin com els humans. Potencia, però no és fàcil, d'acord? Per aconseguir aquest objectiu es fan servir algoritmes que prediuen i prenen decisions de manera automatitzada, d'acord? Això també quedeu-vos amb aquesta frase, la capacitat de prendre decisions de manera automatitzada o de que poden predir, i algunes de les aplicacions més conegudes les tenim en el reconeixement facial o reconeixement d'imatges, assistents virtuals, que no sé si alguna de vosaltres o algú de vosaltres deu tenir-ne alguna a casa o deu fer servir l'Alexa o els que siguin sense dir marques, i que xulo que és que et donin el temps o que respongui en veu alta quan et preguntes alguna cosa, no? Doncs hi ha robots socials, heu dit robòtica abans, eh? Per tant, ja no és futur, això ja està aquí, hi ha robots socials que estan en residències o que estan en alguns hospitals, molt de prova, molt prototips, d'acord? Però que podrien ajudar en moments molt concrets, per exemple, quan la pandèmia, una de les màximes expertes en robòtica que tenim aquí a Catalunya, que és la Carme Torres, estava amb un prototip, treballant en un prototip, perquè volia que un d'aquests robots socials, en comptes de que hi hagués personal que podia estar exposat a contagi, hi haguessin robots socials fent els llits a les habitacions. Llavors, aquesta és una bona solució si realment es demostra que el robot fa un llit fantàstic, que a més no fa mal a ningú i que tot està controlat, sí? I llavors, això que ara us mostraré és perquè a vegades sentim a parlar de moltes meravelles de la intel·ligència artificial, però la intel·ligència artificial que tenim ara Tal com em va dir en Ramon López de Mantas, que és un dels màxims experts que tenim aquí a Catalunya, també em va dir, mira, Carme, de fet ho va escriure també en un article, és molt potent la intel·ligència artificial que tenim ara. És capaç de guanyar el millor jugador d'escacs. És intel·ligent o no aquesta tecnologia? És, si el millor jugador d'escacs de tot el món se'l pot guanyar, d'unidor, perquè sabem que els escacs necessites molta intel·ligència per jugar. Però d'altra banda, diu, seria incapaç de reaccionar a qualsevol imprevist millor que un nen de 3 anys. És a dir, surt una pilota pel mig i no està programada aquesta intel·ligència artificial i no sap què fer amb aquella pilota. En canvi, un nen anirà corrents i xutarà. No? Vull dir, és que no li has de dir res. No? Pues, per fer-vos una comparació, a veure si això es veu bé aquí, us vull ensenyar ara aquest vídeo. El vídeo està amb subtítols en anglès, però si no veieu els subtítols o si no els enteneu, no passa res. Quedeu-vos amb les imatges, que en realitat és el sentit del vídeo. Wait. Uepa. Uepa. Som-hi. No, perdona. No s'està veient res. I no em dieu. Carme, no s'està veient. Per què no s'està veient res? Jo l'estic veient, però aquí vosaltres no esteu veient res. No. He de canviar, però si ja ho estic fent. Bé, això és un tema tecnològic, eh? Un segon. Web, la Carme que no s'entera. Jo veig aquí en el meu ordinador el navegador i vosaltres en la... Ara, mireu, art de màgia, jo hauré de fer això? Hauré de moure això cada cop? Bueno, i ara sí, ara no sé com fer-ho això. Vale. Ja, sí, però és que ho he de fer esquenes. I ara... A veure, vale. Ok, pels que us heu perdut els subtítols o el que fos, era un intent de l'home, el pare, se suposa que és la intel·ligència artificial actual, que se li ha de donar tot molt, molt, molt explicadet, i els nens, se suposa que som nosaltres, els humans, que ens creiem que en quatre instruccions la màquina pensarà o raonarà com ho entenem nosaltres, ni que sigui obrir la tapa d'un pot, no? Ara és quan he fet una cosa molt complicada, que anem a veure. Veus? Jo ara veig això, però vosaltres no ho veieu. He de fer així, un altre cop. Uah, pues tinc uns quants. Ara què? Vale. No sé per què me passa això. Abans no em passava. Som-hi. Ok. Doncs, tornem al títol de la xerrada. L'ètica de la intel·ligència artificial. Jo vull... Vaig col·laborar en aquest informe, que és on parlaré més al llarg d'aquesta xerrada. Es diu Decisions automatitzades en Catalunya, intel·ligència artificial. És un informe que vaig col·laborar amb l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades d'aquí de Catalunya, perquè en aquell moment, quan el vam realitzar el 2019 i el vam presentar el 2020, justament abans de la pandèmia, hi havia molta preocupació sobre què sabia la gent sobre la intel·ligència artificial. Així que en aquest informe em vaig dedicar a recopilar més de 50 exemples d'on està ja la intel·ligència artificial aquí a Catalunya, en l'àmbit de la salut, de l'economia, de l'àmbit laboral, de sistema judicial, en la comunicació, etc., en l'educació. I al final de tots aquests exemples vaig fer unes petites entrevistes a experts, els màxims experts que tenim aquí a Catalunya en relació a l'ètica i la intel·ligència artificial, primer per aprendre allò i segon per recollir les seves veus sobre què estava passant i quins eren els reptes. I aquí us porto una frase de Victoria Camps, ella és catedràtica d'ètica i filosofia de dret moral a la Universitat Autònoma de Barcelona. I quan li vaig dir, senyora Camps, això de l'ètica, què és? No? I és algo que vosaltres tots, i si hi ha a la sala gent dedicada als temes ètics o filosofia o a les lleis, en sabrà més que jo, però ella em va dir l'ètica es podria definir com un conjunt de principis, normes o valors que orienten la nostra conducta i que no poden ser anul·lats pels altres. Això és l'ètica, però ella també em va dir l'ètica té obligatorietat, però no té la coacció del dret. I això és superimportant perquè és una cosa voluntària, l'ètica. És una cosa de que nosaltres com a individus, com a éssers, tenim l'obligació de tenir aquests principis, aquest conjunt de normes o valors cap als altres, no? Que orienten la nostra conducta, però no estem obligats a fer-ho per llei. I si no complim, no tenim una sanció o una penalització per això. Per tant, quan parlem de l'ètica de la intel·ligència artificial, estem parlant de coses que són molt, també, molt voluntàries. ¿Vale? Ho deixo així a grosso modo. Una altra cosa, també. Us presento Alessandro Mantelero, també per concretar. Això de l'ètica de la intel·ligència artificial, ell és el relator d'intel·ligència artificial i privacitat del Consell d'Europa. És un dels màxims experts, és professor de dret a la Universitat de Turí, a Itàlia. I ell em va dir, no hi ha una ètica global que es pugui aplicar a tots els països. Clar, em diu això i jo em quedo com pot ser. Si tenim unes directrius ètiques d'intel·ligència artificial que venen de la Unió Europea i que volen que siguin per tota la Unió Europea aquestes directrius aplicables, com pot ser que ara em digui aquest senyor no hi ha una ètica global? I em va dir, l'ètica es pot considerar com un nivell addicional i complementari del nivell de protecció de la llei. Un complementari de la llei. Ètica i dret estan connectats, però són diferents. Si l'ètica es transforma en llei, té sancions i ja no és ètica. Atenció. A mi això m'ho deixa ben clar. O sigui, és una cosa sempre voluntària, això de l'ètica en la intel·ligència artificial. I ara veureu per què puntualitza això aquí al principi, és perquè és important, no? Diu, l'ètica mai no pot ser global, correspon a un entorn i a una comunitat. És a dir, l'ètica que tenim aquí els catalans segurament serà diferent de la que tenen els russos o la que tenen els britànics o la que tenen els Estats Units. Perquè nosaltres com a comunitat estem en un entorn que ens marquen ja culturalment uns valors, no? I coincidirem en coses, però no en tot, no? Per això, tots els conceptes que es fan sobre l'ètica, bueno, què significa ètica? No? És per qüestionar-s'ho tot, no? Aquest senyor diu moltes coses, però diu l'ètica per a un algoritme que actuï sobre els malalts no serà la mateixa que per a un robot assistencial de gent gran, ni per al robot que cuidi d'un nen i que li haurà de transmetre certs valors de vida. Us imagineu? Clar, cada família té uns valors diferents. Cadascú de nosaltres eduquem de manera diferent. Com pot fer això un robot? Com li podem enxufar una ètica a un robot perquè generalitzadament eduqui a tots els infants de la mateixa manera? O sigui, aquestes qüestions donen voltes en els departaments de desenvolupament de la intel·ligència artificial, perquè per primera vegada tenim una tecnologia que no va per la indústria de l'automòbil. La indústria de... No, és que és una tecnologia que és aplicable a tota la societat i a cada aplicació s'ha de mirar molt bé tot això de l'ètica. Bé, quants de vosaltres aixequeu la mà? Ha sentit a parlar del ChatGPT famós, aquesta eina que és tan meravellosa que haureu provat. No sé si a la sala de baix n'hi ha més mans de ChatGPT. Molt bé, per tots els que heu provat el ChatGPT i pels que no l'heu provat, perquè se'n parla moltíssim d'una eina, és una eina que està revolucionant tot, absolutament, us porto una mostra de què és exactament, d'acord? A veure si me'n surto. És una eina que tu li pots escriure el que vulguis. I jo li he dit, què és l'ètica de la intel·ligència artificial? Explica-m'ho. Jo ara us he fotut aquest rotllo, però a veure què ens diu. Bueno, us ho vaig llegint així ràpid, no? Rotllo és un camp d'estudi que centra en les qüestions ètiques relacionades amb el desenvolupament, desplegament de la intel·ligència artificial. Però a mi m'agrada això, algunes qüestions ètiques importants. La transparència i la responsabilitat, i bla, bla, bla. La equitat i la discriminació. Vale? I t'ho explica, no? La privadesa i la seguretat. I aquí, l'impacte social i laboral, l'atur, que dèieu per allà, eh? I decisions ètiques. Hi ha situacions en què la intel·ligència artificial ha de prendre decisions ètiques. I et va dir, en resum, la ètica de la intel·ligència artificial busca abordar els problemes ètics i morals relacionats amb aquesta tecnologia. Així funciona aquesta eina. Li pots demanar un codi de programació, li pots demanar una cançó, li pots demanar un manual d'instruccions, li pots demanar que t'analitzi 10 lleis, li pots demanar el que vulguis, només fent una frase i explicant-te en l'idioma que vulguis i et dona tota una parrafada. Hi ha molts problemes perquè ara els alumnes de totes les universitats, tots els instituts, tota l'educació de qualsevol nivell fan els treballs així. I el problema és el del professorat, perquè ara han de canviar la manera de demanar treballs perquè això ja ho dona. I clar, i ho dona molt ben fet, no? Es copien i enganxa, iau, mira que bé que s'ha expressat aquest alumne. Molt bé. He marcat el que ve a continuació en tres parts. Pors, solucions i reptes, perquè per allà també heu dit por, en negre ho tenia anotat, no? I clar que hi ha molta por, perquè passen coses que ara us explicaré. A veure com estic controlant el temps. Passen coses... Molt bé. Aquest és un cartoon, és un còmic de la revista The Economist que va sortir al febrer, en el que d'alguna manera hi ha la jefa i el treballador diu estic provant el ChatGPT per veure els beneficis aquests de la intel·ligència artificial i diu sí que és una amenaça, no? És una mena de por cap al resultat que dona. Molt bé, què ha passat darrerament amb aquesta eina? I us posaré algun exemple. Itàlia ha estat el primer país del món que ha prohibit aquesta intel·ligència artificial, aquest ChatGPT. Aquesta eina, un dels problemes que té és que no respecta la privadesa, les dades personals de qui inclou informació dins de l'eina. I no sé si ho sabeu, però tenim una llei de protecció de dades europea, el Reglament Europeu de Protecció de Dades, i precisament xoca amb el funcionament d'aquesta eina. Així que Itàlia s'ha atrevit a dir que aquesta eina està prohibida en aquest país. I a més, la companyia de l'eina, OpenAI, s'enfronta a una multa de no sé quants milions d'euros si permet que la gent accedeixi a ella des d'Itàlia. D'acord? També l'Agència Espanyola de Protecció de Dades investiga pot estar incomplint la normativa i també l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que ha enviat un comunicat a universitats, a centres de recerca, a tot el que són ajuntaments, departaments públics, perquè no es faci servir almenys fins que es pronunciï l'Agència Europea de Protecció de Dades i digui alguna cosa. És molt difícil, de totes maneres, que pugui seguir si s'està complint o no s'està complint la recomanació. Però aquí queda dit, no? També a Hollywood els actors s'estan manifestant perquè eines com aquesta ja poden escriure els guions cinematogràfics i ja poden ser substituïts per aquesta eina els actors. El tema de l'atur que dèiem abans. I abans pensaven, algú diria, home, la creativitat és una cosa humana, no ens la trauran mai. Sí, sí, perquè resulta que aquesta eina està entrenada amb milers de milions de paràmetres, que vol dir paraules i frases en tots els idiomes, i si tu dius escriu-me un guió d'una pel·lícula que vagi d'això i d'això i d'això, i tu ets guionista i després saps una mica més, pum, t'estalvies una persona. També aquest és un article en el que vaig col·laborar ara fa poc amb el Music Technology Group que tenim, el grup de tecnologia musical que tenim a la Universitat Pompeu Fabra, en el que ells també es plantejaven si els músics, si els artistes, si els productors, si tot el món musical seria substituït per una intel·ligència artificial. I aquest és el resultat d'un treball de 6 mesos elaborat amb ells. Hi ha altres problemàtiques amb la intel·ligència artificial. Això és de fa ja uns anys, el 2016. Aquest mitjà, ProPublica, és un mitjà nord-americà, va estar investigant durant més d'un any una eina que es diu Compass. Quan dic una eina, dic un algoritme, una intel·ligència artificial. Aquest Compass és una eina que ajuda els jutges a decidir la pena que han de posar els criminals. Després d'aquest any d'investigació van demostrar que sovint els acusats negres eren més injustament criminalitzats i acusats i jutjats que no pas els blancs. Eines com aquestes no només continuen funcionant als Estats Units, no només allà, sinó també les tenim per tot arreu. Aquest home va ser injustament acusat també per un algoritme, perquè un dia es va presentar a casa seva la policia i li van dir: aquest de les fotografies és vostè? L'havien en una fotografia d'una càmera de vigilància on un algoritme de reconeixement facial l'havia localitzat o havia fet un match amb les seves dades i havia dit que ell havia robat en una botiga de productes de luxe. I l'home va respondre: escolti, vostè pensa que tots els negres som iguals? No, senyor, jo no sóc aquest. Aquest és el cas paradigmàtic, un exemple ja dels primers, en què una eina de reconeixement facial va fallar, amb les conseqüències que té que tinguin a detenir. No? Això és un cas encara més recent, això va ser durant la pandèmia al Regne Unit. El govern va decidir que com aquell any els alumnes no havien pogut fer totes les classes, doncs un algoritme decidiria l'avaluació d'aquells que havien de passar a la universitat, com si fossin la prova de la selectivitat aquí. Les protestes van ser massives. Per què? Què va passar? Li van entrenar l'algoritme, que es diu, li van posar perquè funcionés moltíssimes dades d'anys anteriors, i el que va fer l'algoritme és discriminar aquells alumnes que s'examinaven en instituts dels barris amb menys recursos econòmics, d'acord? Sense valorar el potencial de cada alumne individualment. Ho va fer a grosso modo, en base a notes d'anys anteriors, etc. Aquest és un dels errors més sonats. N'hi ha altres. Google, això és de l'any 15, això ja fa temps, però Google va confondre en la seva aplicació de Google Fotos una parella de joves negres amb goril·les. i els va etiquetar com a goril·les. No? Això va ser corregir, però forma part. I això és molt més recent. Un algoritme va discriminar als Països Baixos a milers de famílies d'altres països de fer frau contra el sistema, contra el govern. És a dir, als Països Baixos, si tens pocs recursos, pots demanar un ajut social al govern i et dona per pagar les llars d'infants, etc. Doncs, després de viure anys en el país, el govern va reclamar com a 30.000 famílies els diners que havien cobrat durant anys, amb l'obligació de tornar-los en un període de temps molt curt. Moltes d'elles es van esfondrar, van haver de tornar als seus països. Va ser un drama que va sortir a les notícies i, finalment, la persona responsable d'aquest algoritme va dimitir. Als Països Baixos passa això. Aquí és més difícil. Però allà sí, va assumir responsabilitat. Bé, darrerament sentim a parlar molt d'aquests errors que van bé que apareguin, van bé que surtin a la llum, perquè això serveix per estar més alertes, per des de la ciutadania saber què està passant, però també des dels governs, des de l'administració, des dels desenvolupadors d'intel·ligència artificial poder dir: ei, atenció, que pot passar això. L'opacitat del govern impide ver si els algoritmes que usen perjudiquen a los más vulnerables. Aquesta és una altra notícia que parlava en concret del biogen, que també és una... Hi ha vegades que es fan servir la tecnologia per dir: és necessari? El biogen és una violència de gènere, biogen, és un algoritme que té la Policia Nacional, aquí no el tenim perquè som de Mossos, però la Policia Nacional, perquè quan una dona va a una comissaria a denunciar que ha estat víctima de fets de violència de gènere, policia està, sí, però en realitat després fa clic i l'algoritme li diu: no corre cap risc. I el policia diu: vagi a casa, que ara quan torni el seu marit, parella, tal, no li tornarà a fer res. I dius: com ho sap? No ho pot saber. Però estem funcionant així. Vull dir, jo em pregunto, la policia, les seves habilitats, el seu coneixement, la seva mirada, la seva expertise, necessita realment un algoritme que li digui el nivell de risc d'aquella dona? I en tot cas, com es pot fiar 100%? Bueno, aquest article va qüestionar això. Hi ha altres errors, com aquest vídeo que no sé si l'heu vist, però us el poso. A veure... no, perdoneu, fent aquí. Ops, ara ja no sé on el tinc, ara ja, no, un moment. Com podem fer això? Si faig aquí, ara ja em carrego tot. Ara ja, mira, he trobat alguna cosa per aquí. I aquí què he trobat? Uix! Ara, això, un moment, aquí, això us volia ensenyar, això, i això. Espera, que baixo el volum.
Bé, això és el tràiler d'un documental que, si voleu veure, es titula Nada es lo que parece, o El gran hackeig, en català. Explica el cas famós de Cambridge Analytica, i el recordo pels que no estigueu posats en el tema, on Facebook va recopilar milers de dades personals d'un munt de gent, no? I les va analitzar i les va utilitzar per canviar l'opinió, per canviar l'anem del vot en moments electorals, no? Va veure, segons aquest anàlisi, que aquesta gent era influençable, aquella també i aquella també, i va ser molt fàcil canviar el seu sentit. Per això, al final, diu: res és el que sembla. I aquí han sortit paraules com control, que l'havíeu dit vosaltres, i han sortit també estafes o mentides, perquè el mateix van fer en altres països, no només als Estats Units, sinó que després, en períodes electorals d'Àsia o en Àfrica, van intentar canviar el vot i van influenciar amb la desinformació a través de Facebook i altres xarxes perquè canviessin el vot. Per tant, estem dient molt més que les dades, no, estem parlant de democràcia, estem parlant de ser influenciables a través de la manipulació, que també l'havíeu dit vosaltres, d'aquestes empreses tecnològiques que al darrere tenen aquests interessos. A veure si ho faig ràpid, això, de sortir-me'n d'aquí i tornar a la presentació. Ok. Ja estaria per aquí. Vale. Llavors, davant d'això, pensem en possibles solucions, vale? Perquè ens cal una solució. Al principi us he dit, la intel·ligència artificial és molt útil. Seria poc intel·ligent no fer-ne ús d'aquest potencial tecnològic, però molts de vosaltres esteu pensant: Carme, però si estàs explicant aquí terror, por, no? Vaig a veure algunes solucions. Aquesta científica de dades que us presento ara, ella és Cathy O'Neill, va escriure aquest llibre fa ja uns anys, que ha estat molt polèmic precisament perquè denunciava tots aquests errors. I jo penso que això és una solució, perquè malgrat que el llibre és molt decepcionant, o sigui, tu el llegeixes i caus, t'enfonses i dius: s'ha acabat, que m'aturin, que aturin aquest món perquè jo no vull viure més en aquest món. Malgrat això, perquè és tot d'exemples amb molts errors, és un despertar col·lectiu de dir: ei, atenció, que això pot passar. I jo ja sé que pot passar, i per tant el que seré és una ciutadana informada i intentaré saber aquí a Catalunya o en el meu entorn què està passant amb la intel·ligència artificial. Altres solucions: aquesta és una ONG, Algorithm Watch, que ja en el 2019 va intentar fer una radiografia de diferents països europeus d'on s'estaven aplicant aquesta tecnologia, i va fer aquest informe també en el qual vaig col·laborar per explicar d'una manera molt senzilla aquesta tecnologia i alertar també de possibles errors. Aquí, per exemple, explico que ja fa anys, quan vaig fer aquest informe, que s'estan aplicant dos algoritmes en les presons catalanes. El risc canvi, que és per decidir la reincidència criminal de la gent que està a les presons, i el SABRI, que és el mateix, però en el jovent, vale? Si són reincidents criminals, després de que surtin al carrer, si han estat en cases d'acollida o en centres de menors. Hi ha altres serveis que s'estan, des de la Seguretat Social i altres, que estan posats en marxa. I com us deia, aquest informe aquesta col·laboració que vaig fer amb l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que el que pretenia era això, no? De quina manera es pot fer comprensible aquesta tecnologia tan complexa? Doncs posem exemples. I entre els exemples hi havia molts en l'àmbit judicial, però en molts altres àmbits. Això és el que us he comentat: el risc canvi serveix per predir la reincidència criminal, i el SABRI, la reincidència criminal juvenil. També, com us he explicat, hi ha el Biogen, que utilitza la Policia Nacional, i el Veripol, que també utilitza la Policia Nacional. Aquí a Catalunya no ho fem servir, perquè el Veripol és la veritat de la policia. Els noms són molt divertits a vegades. Llavors, és quan una persona va a una comissaria a denunciar, el policia que està escoltant aquella persona introdueix el que està escoltant en una eina, en un formulari, i al final, quan ha acabat, pues, té un resultat de si la persona està mentint o no. I jo torno, eh? A veure, un moment, vosaltres aneu amb un problema a la policia, dieu que us han robat, i en realitat el que pot passar és que la policia està decidint amb la màquina que té allà si el que esteu dient és veritat, o potser acabeu en comissaria, però... bueno, no ho sé, són aquelles qüestions que a mi, dic, la policia està tan entrenada que podria fer-ho soleta, no? Però es creen aquestes eines perquè sembla que estalviaran temps a la policia. També hi ha eines per detectar frau, etc., eh? En àmbit judicial. Bé, aquests informes serveixen després perquè els mitjans puguin escriure notícies que fan d'altaveu cap a la ciutadania, i en aquest cas, un dels casos que jo explicava era aquest, que un institut públic de Badalona utilitzava reconeixement facial per passar llista als alumnes. És a dir, cada cop que tu entraves a l'institut, una càmera de reconeixement facial et reconeixia. Si l'alumne aquell dia no entrava de tal horari o tal horari i no tenia una justificació per part de la família, doncs la família rebia un WhatsApp i deia, la teva filla o el teu fill no ha vingut avui a classe, que ho sàpigues, de manera automatitzada. Amb el qual les famílies, i ho diu aquesta notícia, estaven contentes perquè deien, jo estic tota l'estona alerta de si el meu fill o filla ha anat a institut. Ja, però hi ha moltes preguntes al darrere. Quina és l'empresa que ha fet aquesta eina de reconeixement facial? Què farà amb les dades biomètriques del teu fill o la teva filla? Heu de saber que per llei les dades biomètriques, les cares, igual que l'empremta digital, fins fa poc només la tenia la policia, per algun motiu, perquè és única i irrepetible, d'acord? Ara la té el banc, la té qualsevol aplicació que tenim al mòbil, la té Android, la té tot, però abans només la tenia la policia. I la cara, les dades biomètriques, igual, i estan sumament protegides per la Llei Europea de Protecció de Dades, els trets facials, sumament protegit. Per tant, aquí cal preguntar-se quina és l'empresa que hi ha al darrere, com el Departament d'Educació ha permès que una empresa privada reculli aquestes dades, quin és el contracte que té el Departament d'Educació amb aquesta empresa, què farà l'empresa privada amb les dades. Hi ha un munt de preguntes a fer-se com a ciutadania activa, no? Com a pares, mares, famílies, etc. Però en aquest cas les famílies estaven d'acord, no? Mare de l'institut, no? El que va passar és que l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va estudiar i investigar el cas i va prohibir que es fes servir aquest sistema i es va retirar, d'acord? Igualment a Suècia va passar el mateix, també van retirar un cas similar, d'acord? I això i és per algú, perquè la GDPR, és el Reglament Europeu de Protecció de Dades, ho prohibeix, no? I per tant és important tenir-ho en compte. Bueno, més casos, no? Que han sortit a les notícies. Aquest que us deia del risc canvi que està a les presons catalanes es qüestiona molt també ara, tot i portar 12 anys en funcionament. I per què es qüestiona? I us ho explico. Perquè què passa si l'algoritme diu que aquella persona quan surti al carrer tornarà a reincidir criminalment, però el funcionari de presons que coneix aquella persona d'anys sap que no tornarà a reincidir criminalment. Llavors, què fa el funcionari que ha de signar? El que diu la seva expertise o el que diu la màquina? Clar, si contradiu a la màquina i s'equivoca la persona, si estem en aquesta situació, no? Llavors, també pot ser que la màquina s'equivoqui, però llavors... No ho sabem, no? Ara estem en un moment que posem en la balança quina decisió val més, la de la màquina o la del professional, no? I això s'està qüestionant, no? Perquè és el que se'n diu un biaix d'ancoratge, en el que la persona, el professional, el funcionari diu, mira tu, jo crec que no, però si diu la màquina, anem a posar-ho. I està passant això. En quin moment les nostres habilitats les deixarem de banda i a canvi de l'opinió de la màquina, que també s'equivoca com les persones. D'acord? Bé, passo tots aquests exemples. Solucions són que hi ha codis d'ètics als governs, Estats Units, Europa, Ethics Guidelines, no? Per a una intel·ligència artificial confiable. El govern xinès també, no? El 2019, hi ha molta gent està pensant en el que diem aquests principis, aquests valors, no? Que tot i que Alessandro Mantelero ens recorda que no hi ha una única ètica, però sí que empreses privades, Facebook també té el seu codi, Google, Microsoft, no? Ai, però quants responsables d'ètica de Google han dimitit en els darrers 3 o 4 anys, no? I per què, no? Bueno, jo ho deixo aquí. Solució també és que a Europa, per fi, molt aviat tindrem una llei d'intel·ligència artificial i serà pionera a tot el món, en el que regularà i controlarà un munt de perills d'aquesta tecnologia, inclús el ChatGPT, que s'ha fet un afegitó darrerament a correcuita perquè també s'incloguin els problemes del ChatGPT. I bueno, aquesta és una altra solució que està en qüestió, però 27.000 signatures, un grup màxim d'experts de tot el món, científics de dades, van demanar una pausa a aquesta tecnologia. Van dir, voteu, molt bé, això pot generar molts recursos, pot estalviar temps, pot estalviar diners, però parem, perquè aquí hi ha molts casos que estan fallant i això no sabem on anirà. Parem 6 mesos, van dir 6 mesos d'aturada, no? De stand-by, no? per evitar més mals. No? Clar, allà va quedar la carta. Anem a veure, de moment, molt més enllà de que la carta no s'està seguint. I què més tenia per aquí per ensenyar-nos? No? Aquestes són algunes de les preguntes que fan. No? Hem de deixar que les màquines controlin la desinformació i que ens enviïn propaganda. Hem de deixar que s'automatitzin tots els treballs i que perdem jocs de feina. Hem de deixar que la civilització, la humanitat, perdi el control, no? És tot el que una mica havíeu dit aquí. Altra solució que s'està proposant, un registre d'algoritmes. I això per què serveix? Bueno, doncs això ha de servir perquè cadascú de nosaltres sàpiga allà on estan els algoritmes que ens estan aplicant. Perquè almenys en l'àmbit públic, si anem a un hospital i algú ens diu, mira senyora, demà l'operarem, o d'aquí a un any l'operarem del genoll. Ja un any, i per què tan tard, no? No et diran perquè l'ha decidit un algoritme, però molt probablement l'hagi decidit un algoritme i passin pel davant la gent que passi. I a tu potser dius, bueno, si ho necessita, però quins criteris l'heu ficat a aquest algoritme? Perquè potser jo ho necessito més que els que estan davant meu. Tot això ho hem de saber, no? I un registre d'algoritmes, suposadament, ens ha de dir quan l'Ajuntament aplica un algoritme per donar l'ajut que necessitem. Ei, qui ho decideix això? Ah, un algoritme. Ah, doncs vosaltres podeu dir, ah, i com està preparat aquest algoritme? Ah, sí, fer preguntes. Fer preguntes perquè aquí està tot el nostre, ens va la vida, no? Per dir-ho així ràpid, no? Bueno, tenim molts reptes, eh? Ara ja us he ficat el cap com un timbal, no sé si ja tindreu ganes de fer preguntes, potser que la part de reptes me la salti i directament aixequeu la mà a vosaltres. Jo tenia aquí moltes veus de reptes que tenim. Això és un article del The Economist de fa molt poc, que mireu com pinta la intel·ligència artificial, com un santet o com un dimoni, no? Una tecnologia que ens està fent molt bé, que és l'inici de la meva xerrada, però també ens està provocant molts mal de caps, riscos, perjudicis com a persones, etc. I bueno, i aquí tenia més coses a ensenyar-vos, però vamos a parar perquè aquest és, o sigui, entre els reptes que tenim al davant amb aquesta tecnologia són molts i potser si us els dic així de tirada els trobareu molt tècnics, però un és el de biaixos, els biaixos. Els algoritmes, perquè funcionin, se'ls han d'enxufar un mogollon de dades. Aquestes dades tenen biaixos, que per entendre-ho són com els prejudicis en les persones. No ens n'adonem que els tenim. Jo no sóc racista, la que més, segur. El que diu que no té prejudicis, el que més. Doncs les dades és el mateix. No, els desenvolupadors d'aquesta tecnologia no es poden adonar que aquestes dades amb les quals estan entrenant algoritmes tenen biaixos. I si tenen biaixos les dades, què pot passar? Doncs pot passar doncs, que, com va passar a Amazon, que va demanar desenvolupadors de software, va recopilar milers de currículums i tots els que venien amb nom de dona. Per què? Perquè havia estat entrenat amb dades del passat, on sí, la majoria eren homes, i ara entenia que un currículum de dona anava a la brossa. Anava a la brossa. Això són dades. Clar, si entrenem amb dades del passat, quan ja hem superat, gràcies a les lluites socials en el carrer, molts dels nostres reptes com a humans, estem perpetuant els errors del passat en la tecnologia del present, que no és de futur. Hi ha problemes amb el reconeixement facial. Aquesta dona, que és una investigadora, Joy Bolandini, entrenava un programa de reconeixement facial i es va adonar que ella era negra i dona i el programa no la reconeixia amb ella. Però es posava la careta blanca que veieu i el programa la reconeixia. No estan entrenats els sistemes de reconeixement facial amb tota la diversitat humana i fallen. I algú de vosaltres pot dir, a mi m'és igual un programa de reconeixement facial. Aquests programes estan en els aeroports per la vigilància de la policia transnacional. I moltes vegades pot sortir perjudicada gent que potser coneixem, que ve a visitar-nos a casa, que són d'altres països, que tenen un altre color de pell, i trobar-se en problemes com aquella persona negra que us he ensenyat a l'inici, que va ser confosa. Hi ha molts reptes. Hi ha el repte de la privadesa, que ja us he explicat, hi ha el repte de la seguretat, de si un sistema falla, a qui li demanem responsabilitat? Ningú és responsable de res. Els cotxes autònoms, quan circulin pel carrer, esperem que quan això passi no hi hagin accidents i baixin les quotes d'accidentats a les carreteres. Però només que hi hagi un, de qui serà la responsabilitat? De Tesla? Del que ha fet el software? Del que va posar que funcionés en aquell moment? Del govern català per permetre que el Tesla automàtic vagi pel carrer? No hi haurà conductors. Són preguntes que encara estan per resoldre i són reptes actuals. D'acord? Tot això ja no entro. Aquí són dos màxims experts. Que un diu que la intel·ligència artificial és com la impremta i que és un de l'equip de Meta o Facebook, ¿vale? El jefe del cap d'investigació, i l'altre, que és aquest historiador molt conegut, Yuval Noah Harari, que heu llegit algun llibre d'ell, segur, és el que diu que és com la bomba atòmica. Vull dir, aquesta imatge que us he mostrat d'un sant i el dimoni, no? Tothom està en aquesta contradicció que us presento jo avui. Jo tampoc em vull posicionar. Jo us he dit que seria poc intel·ligent, però també us estic ensenyant, no? tots els errors. I, bueno, i aquí teniu un munt d'opinions d'expertes. Aquesta és la Carme Torra, màxima investigadora de robòtica. Que ella proposa que des de ben petits s'ensenyin les escoles. Què és aquesta tecnologia? Perquè ja des d'infants s'entengui tots aquests valors ètics i aquests futurs infants quan desenvolupin més tecnologia que ja no calgui totes aquestes xerrades com les d'avui, no? Sinó que ja estiguin més preparats, etc. I aquí van passant veus d'experts, que això forma part de l'informe que he fet, en el que si teniu oportunitat i esteu interessats, continueu, està en obert, es pot accedir des d'internet, està en català, està en anglès i us recomano moltíssim perquè vaig fer l'esforç de recopilar veus expertes masculines i femenines en la mateixa quantitat perquè hi ha molta investigadora en intel·ligència artificial molt experta i que, a més, són màximes referències a Europa. Jo només vull deixar aquí una frase de la científica Marie Curie que deia no s'ha de tenir por de res a la vida, només s'ha de conèixer els fets. No? Una mica per això aquesta xerrada. No? El que dic aquí, no? Està creixent molt ràpid i qui tingui el control d'aquesta tecnologia tindrà el poder econòmic i social del món i polític, com heu vist, no? Per tant, com a ciutadania, no? Demanem ètica, transparència, que ens diguin on estan els algoritmes i tenir molta consciència crítica, de dir, fer preguntes, com funciona això, què hi ha al darrere, com em pot perjudicar, no? Crec que és alguns dels consells que us puc deixar. I ara és el vostre torn de preguntes.
Molt bona tarda. Pues passarem a la Rosa.
Jo he vingut molt trista perquè em pensava que ho posaries tot molt bé. O sigui, gràcies a Déu, el de la pissarra no serveix. O sigui que me'n vaig molt contenta. Perquè, esclar, veig que encara això no existeix, perquè encara no funciona bé. Quan funcionarà bé jo ja no hi seré, doncs ja tant me fa.
Ja, pim-pam. Moltes gràcies per la seva opinió.
Hola, bona tarda. Molt agraït per la conferència. Veig que el tema aquest és irreversible. Vull dir, no podem dir que no. Va endavant i funciona. I ara recordo unes paraules del màgic Andreu, que diu, me l'has deixat al collonido. A mi m'has deixat al collonido. Perquè el problema és, en el fons veig que això no deixa de ser un gran controlador. I a pesar de l'ètica, l'ètica que hi posem i la bona voluntat, la meva pregunta és, en el fons, qui controla el controlador?
Gran pregunta. No hi ha resposta. Podria dir-te que, per exemple, a la Unió Europea, una de les coses que ha marcat és aquesta llei que he presentat, que ara és un esborrany, en breu, mesos o un any tindrem una llei, i la llei marca que cada país ha de controlar la intel·ligència artificial que es fa dins de les seves fronteres i que una manera és crear agències de control, de supervisió de la intel·ligència artificial. A Espanya ja s'ha creat una que està per veure com funcionarà. Qui controla el controlador? Jo com a ciutadana penso, jo com sé que aquesta agència controlarà bé i no hi haurà, jo puc sospitar de tot, però la resposta només és que cadascú a la seva manera intenti fer-se preguntes, intenti crear-se la seva opinió crítica, no? El seu critical thinking, que es diu en anglès, no? La seva consciència crítica, i fer preguntes i buscar informació, i protestar. Si hi ha una llei que ens permet protestar, que sí, tot i que sigui super, super complicat protestar, perquè t'ho posa molt difícil. Però no sé quants d'aquí heu treballat o treballeu o heu estat en administració pública i per tant també sabreu que a vegades funciona protestar i s'aconsegueixen coses. No tenir una mirada superpessimista, no?, de la vida, perquè totes les lluites socials s'han aconseguit protestant d'alguna manera, al carrer, a través dels canals que ens faciliten o que sigui. O sigui, hi ha moltes preguntes, no ho sé.
Bona tarda. Jo he posat perill, però em sembla que m'he quedat curt, perquè a la vista de lo que ens ha explicat vostè, la veritat és que veig que és un perill total, això. Si més no, fins que s'arribi a assentar tota aquesta tècnica, no? Perquè llavors, en base amb això, podríem dir que el que és l'era contemporània està acabant i entrem en una altra era que podríem dir l'era artificial i intel·ligència artificial, no sé, dic jo, eh? Però vull dir que m'he quedat curt dient perill.
S'ha quedat curt dient perill. Jo crec que, insisteixo, és bo conèixer tots aquests casos, és bo que surtin els mitjans, és bo que hi hagi les agències de protecció de dades, alertes i sancionant per evitar nous errors d'aquest tipus. Vull ser optimista en aquest sentit. Però sí, a mi la seva reflexió em fa pensar en, bueno, si sabem que això està passant, per què es fa servir? No? Per què es continua posant intel·ligència artificial en aquest sector? Sobretot en aquells sectors o en aquelles aplicacions o serveis adreçats a les persones. A mi això, hi poden haver riscos en molts altres, no? Si hi ha una fàbrica i la màquina diu que, jo què sé, que s'han d'estalviar recursos d'aquesta manera i això provoca també una destrossa econòmica o de personal, doncs també és un risc. Però en aquells serveis que van adreçats a les persones, com això que he esmentat de la policia o altres exemples, Per què? Si no sabem del cert que funciona. O per estalvi de temps, o per estalvi de diners, o pel que sigui. No sé si tenim més preguntes.
Sí.
A veure.
Jo volia preguntar, bona tarda. Quan tu entres a internet a buscar alguna informació i et diu aquesta pàgina està regida per cookies, selecciona o accepta-les totes. Si tu acceptes totes, estàs obrint la porta a això, a que agafin tota la teva informació.
Sí. I t'agafen sí, moltíssim.
Sí, que és millor seleccionar les cookies. Digues.
Exacte. O justament, ara hi ha algunes aplicacions que diuen només les tècniques necessàries. Que n'hi ha algunes que perquè funcioni la pàgina ha d'haver una cookie. Però n'hi ha moltes altres que fan negoci i venen les teves dades a terceres empreses que les fan servir per altres usos que tu ni saps, no? Hi ha una investigadora que va fer durant mesos va fer un seguiment d'aquestes cookies i va veure que moltes d'elles eren venudes a les empreses aquestes de plataformes de sexe, no? Perquè agafen l'hora, el país, el tipus d'ordinador, les consultes que tu estàs fent, i poden una mica geolocalitzar, és una mica també el tràiler que us he passat, no? De tot se sabe, no? Com ho utilitzen, et diuen que posis la teva foto i que facis clic amb els teus amics, però estan agafant usos i dades. Llavors, si us dona l'opció, que per llei europea us hauria de donar l'opció de només les necessàries, feu això.
No, no és això.
Per comoditat, exacta, perquè és un rotllo llegir-se tota la clàusula de privadesa, perquè ho fan expressament perquè fem clic per comoditat. Ja, és molt... S'hauria d'obligar a que ens expliquéssim en quatre icones quina mena de dades ens agafa. I això encara estem aquí molt malament. La senyora se'n va optimista, però ella se'n va contenta. A mi m'alegra. A veure, com et dius? Te puc tutejar? Rosa. Me n'alegro. Me n'alegro que te'n vagis contenta, Rosa. Me sentiria fatal si te n'anessis deprimida. La Rosa se'n va contenta a casa. Què més?
Bueno, jo volia preguntar, bueno, comentar, que suposo que a la intel·ligència artificial doncs, se li té que ficar unes limitacions. Mm. A tots aquests algoritmes se'ls hauria d'entrar doncs, dades ètiques, no? Perquè, per exemple, algú que ho va provar, jo no ho he provat, però en el ChatGPT tu pots posar com es fabrica una bomba, com eliminar les dades, les huelles o després de cometre un assassinat o atracar un banc, doncs com eliminar les restes que no et puguin identificar. El xat t'informa de tot. Aleshores, se'ls haurà de ficar uns límits o se'ls haurà de ficar dades als algoritmes perquè segons el que es demani no t'ho puguin. Perquè clar, és que t'ho poden oferir tot. I aquí, bueno, hi estan havent casos. Com puc fer per, no sé, tema sexual, no dic per violar, però és que t'informa de tot. Per tant, s'hauran de ficar limitacions.
Un dels problemes és que aquesta eina és accessible a infants de totes les edats, però bueno, tota aquesta informació està a Google també, i a adults i tot, però a més, vull dir que aquesta eina està entrenada amb tot el que hi ha a Google. Per tant, això també està a internet, tota aquesta informació. Passa que és ben fàcil i et dona com una explicació molt detallada que quan tu fas una cerca de Google no te dona aquesta explicació en plan conversa. Però sí que explico un cas en què Samsung, a més d'Amazon i altres empreses, ja han prohibit als seus treballadors l'utilització de ChatGPT, perquè Samsung, els seus treballadors, sense adonar-se, li van donar un codi secret a l'eina. O sigui, li estaven preguntant no sé què i l'eina va respondre necessitaria el codi i li van donar un codi informació secreta de l'empresa, la van ficar al ChatGPT. I per tant això es va filtrar i això era un secret d'empresa i a partir d'allà Samsung i altres empreses també han prohibit l'ús d'aquesta eina. És el que us deia, la llei europea en el darrer mes ha fet un afegitó contemplant aquesta, el que se'n diu intel·ligència artificial generativa per el potencial que té i ja hi ha certes mesures per controlar també que és el que deia, per aquí el senyor, qui controla el controlador, no? Pues anem a veure si tindrà molta feina aquesta agència de supervisió de la intel·ligència artificial, perquè poden passar tantes coses que jo no sé com es controlarà tot això.
Però és tan senzill com la màquina. No, per mi no, però pels que ho saben fer, pels programadors, com capar aquestes eines. Les eines han de funcionar, doncs, en un hospital per tal, a la policia per tal, però tu, aquella eina, la capa, segons quins temes, estan capats. O sigui, el xat aquest, si tu li preguntes com he de fabricar una bomba o com puc fer un atemptat, no sé què, li he posat aquest exemple, perquè doncs, està capat en aquell sentit.
És una empresa nord-americana i és privada i no sé si podràs capar-la molt. Quan s'ha capat Google, per certes coses, sempre ha estat sota una ordre governamental, sota una llei, sota tal. Llavors, bueno, veurem, és una de les opcions, veurem. De moment el govern italià l'ha prohibit a tot el país. Això sí que és una prohibició. S'ha acabat tonteries. No, aquesta informació o l'altra. Tot, fora. Tema, problema resolt. Ningú la fa servir.
Sí, només volia comentar una altra vessant ètica, i ja trobo bastant curiosa, és, per exemple, un cotxe autònom, en un moment que hi hagi un accident imminent, igual té que decidir si sacrificar l'ocupant o un nen que acaba de travessar amb una pilota per davant del cotxe. Llavors, diríem, hi ha tota una vessant ètica amb l'ús també que és molt curiosa. Una altra cosa que volia comentar, se'm fa molt difícil imaginar que a nivell militar, per exemple, s'aconsegueixi cap mena de regulació en lloc del món. I una última cosa, que d'alguna manera, jo un dia que vaig pensar estem acabats, va ser un dia que amb una gran entitat bancària, un professional molt qualificat que m'estava atenent, davant d'una pregunta meva, em va dir, mira, honestament et tinc que dir que no sé què farà el sistema. I em sembla que estem ben... Bueno, jo ja m'hi he trobat, però em sembla que això anirà augmentant cada cop més.
Gràcies pels teus comentaris. Hi ha alguna cosa més allà? I no sé si a sala em diuen que hem d'anar a acabar o no, però espera, a veure, hi ha algun comentari més?
Sí, hola, bona tarda. Mira, jo em volia fer una pregunta. M'ha deixat bastant preocupada a meitat de la sessió.
Parleu amb la Rosa, que em veia no.
Sí, però he fet el comentari que és perquè no hi seria. Llavors és una mica trist, també. Que aquests algoritmes... Varen veure que condemnaven més a persones negres que blancs. Això vol dir que potser l'ètica aquí no hi ha sigut posada, aquí ha fet l'algoritme perquè fos neutre, que tant fos negre, blanc o groc, diguem, no? I després també em té una mica preocupada que, per exemple, si han pogut fer això amb les persones negres, sense, o sigui, han fet un algoritme no mirant amb la persona, sinó mirant amb el color, sí, per el que ha dit aquell senyor dels armaments, no? Militars, es pot fer també un algoritme per eliminar un poble com va passar a la Segona Guerra Mundial o com va passar amb els Hutus i els Tutsis, perquè si una ràdio amb la guerra dels Hutus i els Tutsis ja va poder fer aquella massacre, un algoritme d'aquests encara pot massacrar més un poble. M'ha deixat preocupada això, la veritat. No, perquè l'ètica, on està l'ètica qui fa tot això?
Esperem que no tornem a cometre aquests errors de la humanitat. I, clar, el problema, i és un problema que planteja, és molt interessant, és quan s'està desenvolupant una eina d'intel·ligència artificial, en quin moment entra aquesta mirada ètica? I és un dels debats actuals, no se sap, perquè hi ha una necessitat, un cas hipotètic, la Generalitat necessita una d'aquestes eines, jo què sé, que l'ajudi a mirar les multes, ho invento, vale? Llavors resulta que prepara un algoritme i, ostres, mira, més ràpidament mirarem les multes i farem i les farem pagar i a veure les multes que són injustes i les que no són injustes i les reclamacions, papa. Llavors, en quin moment tu poses la mirada ètica? No, fabrica l'algoritme que ja el posarem en marxa. Quan doni errors, quan estigui posat en marxa, al principi, llavors atures el treball dels desenvolupadors, enmig del procés, i llavors l'has de provar massivament perquè per saber si funciona o no funciona, és un dilema. Has donat en el punt. És un dels dilemes d'avui dia on es posa aquesta mirada ètica, perquè, per deixar-vos bé, estem en un moment apassionant, que tornem a pensar en els valors ètics, en els principis dels humans, en el moment en què tenim una tecnologia que ens pot ferir. En quin moment, quan va aparèixer Internet, ningú es va plantejar valors ètics. i és una tecnologia que ens ha canviat a tothom la vida, a tots els països globalment, però ningú va posar la mirada ètica en internet, ningú. Jo vaig estar de les primeres que tenia internet aquí a Catalunya fa 25 anys i ningú parlava en aquell moment. I en canvi ara és la primera vegada en el camí he vist han arribat les xarxes socials i ens han canviat tots la vida. Però fins ara, amb la intel·ligència artificial, no estem posant aquesta mirada ètica. Sí que és un moment apassionant. Estem pensant, què vol dir ser just exactament? El que per tu és ser just, per mi no ho és. Un jutge no sempre és el més just. Aplicar la llei. I les lleis no són sempre justes. O les lleis d'aquí no són les lleis del Pakistan, que a nosaltres ens podrien semblar injustes, però són les seves lleis. Llavors, és que ens fa pensar de moltes coses. Què vol dir fer el bé a tothom? Vull fer el bé a tothom. Pues, potser vol dir diferents coses per a cada persona, no? Clar, quan tu això, aquests principis, què vol dir transparència? Demanar a una empresa privada que et doni el codi? Sí, home, si la Coca-Cola no ha aconseguit donar-me la fórmula en dècades, me la donarà un algoritme que val un munt de diners. No ens faran, no ens donaran el codi, per molt transparents que vulguem ser o hi ha una llei que ho reclami. Faran que som transparents i diran estem complint amb la transparència de la llei i som nosaltres, com a ciutadania activa, qui ens hem d'interessar en obligar que si hi ha una llei que diu que has de ser transparent i que tu, govern, m'has de dir on has posat un algoritme, que me l'has de dir. I m'has d'explicar molt clarament, i no amb un codi de 25 pàgines, què fa aquest algoritme i per què em pot perjudicar. I com penses reparar aquest mal que ha fet aquest algoritme? Com penses assumir la responsabilitat d'aquest algoritme que tu, govern, has decidit posar aquí que m'ha afectat? Això és el que nosaltres, com a ciutadania activa, crec que hem de portar-nos en el cap. Hi haurà qüestions que se'ns escaparan. Jo no sé com funciona una central nuclear, però bueno, confio, perquè hem de continuar confiant, perquè si no aturem el món, hem de confiar. I quan no confiem, hem de reclamar. I si hi ha una llei que ens dona drets, aprofitar aquests drets. És el que us puc dir. Les coses estan així i me n'alegro d'haver deixat a la Rosa molt contenta.
Donarem per acabada la conferència d'aquesta tarda.